El més dies de Cope Menorca torna al mirall de l'església. Avui està inventors vostès en Carlos López, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El mirall de l'església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana a la finalitat de contemplar el que viu la nostra església menorquina.
En aquesta segona setmana de maig destacant les celebracions en honor de la Mare Déu del Toro, patrona de la nostra església menorquina.
I en l'entrevista d'avui parlam amb el jesuïta Josep Jiménez Melià, que imparteix precisament avui una xerrada sobre escatologia al seminari diocesà.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps va dir Jesús: les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo la reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna. No es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u.
Avui és el diumenge del Bon Pastor. L'Evangeli és un fragment breu que invita a anar a un indret silenciós i a deixar que ressoni dins nostre. Tornem a llegir-lo pas a pas. Les meves ovelles reconeixen la meva veu, que no és altra que la del ressuscitat. També jo les conec i elles ens segueixen, que vol dir que no som anònims als seus ulls, sinó que ens coneix pel nostre nom i ens atreu. Jo els hi dono la vida eterna, no es perdrà mai ni me les prendrà ningú de les mans. És un pastor que ens defensa, sigui quin sigui el moment de la història que ens toqui viure. Hi hagi tempestes o cel serà. I, per si fos poc, és un pastor que ens fa prendre part de la seva vida de ressuscitat, que és vida per sempre, vida plena, vida eterna. Davant de tants de dons que han rebut del palmatisme, l'orde, la consagració, preveres, religiosos, religioses, laics i laiques, tots haurien de ser a primera línia de l'Església i del món, no per figurar, sinó per servir. Seguim amb l'explicació del contingut de la carta pastoral del bisbe Francesc i reflexionam sobre el capítol 6è de la primera part titulat El rebuig.
La paràbola parla també del rebuig. Jesús la va explicar des de la seva pròpia experiència d'haver estat rebutjat pels poderosos i fins i tot pel mateix poble jueu i haver estat acuït precisament pels pecadors, la gent senzilla i els pagans.
Els servents han de comptar amb el rebuig, amb el fracàs en la seva missió. El cor de l'home pot fer oïdes sordes a la paraula, els afanys de la vida poden impedir que l'home miri cap al cel i que creixi la llavor bona. L'autosuficiència i la prepotència poden fer una persona jutgi inútil prendre part en el banquet.
L'evangelitzador ha de comptar amb la dificultat de fer arribar la invitació de Déu i en la possibilitat del rebuig. Convé que ens fixem en l'actitud de Déu. Davant la negativa dels primers convidats, Déu fa que la invitació s'estengui a més persones. L'amor de Déu mai fracassa, perquè no es dona per vençut.
Déu tampoc fracassa avui, encara que moltes vegades ens responguin no. Podem tenir la seguretat que Déu no fracassa. Tota la història des d'Adam ens deixa una lliçó. Déu no fracassa.
També avui hi ha nous camins per cridar els homes i vol comptar amb nosaltres com els seus missatgers i els seus servidors. Mentre nosaltres excloem Déu, ell ocupa els abismes, els exclosos, els publicans, les prostitutes, i els fa transparents a la seva llum.
Com reacciona Déu davant el rebuig que fa en nosaltres? Veiem les dificultats com estímuls per créixer? Per què Déu no fracassa mai? Thank you.
musical, escoltam avui el grup Canta la teva fe, del seu compact marcat per l'esperit, la cançó titulada ara Hem vist el Senyor.
Primer raig de llum al cel, hem de fer camí, doncs la pedra rodona s'ha esvaït la nit. No, no, no sabem on l'han posat, no és aquí. Un llençol de mortallat i un esglai al pit, llàgrimes d'uns ulls velats cerquen el sentit d'una absència que havia modelant el goig més gran, aquest bloc contrit. És aquí
a continuació sentirem l'entrevista que ens ofereix la nostra companya Ana Maria de Vent, que entrevista el professor Josep Jiménez.
El jesuïta Josep Jiménez Malià és professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'ISCREP. Especialista en escatologia, aquest divendres imparteix una xerrada sobre aquesta matèria en les jornades de teologia que organitza l'IDITEM ISCREP al Seminari Diocesà. Bon dia.
Bon dia.
Començar, mira, si li sembla, que entenem exactament per escatologia.
Bé, escatologia seria aquella part de la teologia que vol reflexionar sobre la consumació, la meta a la qual està cridat l'ésser humà, l'home i la dona, i també tota la creació.
Per què va decidir especialitzar-se en aquesta matèria?
Tot va ser una casualitat, jo no vaig decidir especialitzar-me, m'hi van especialitzar. És a dir, jo vaig fer una tesi sobre Sant Joan de la Creu, sobre la cristologia, a més, no sobre l'escatologia, i un bon dia s'entraria d'anar a la Facultat de Teologia, que és el doctor, que era el doctor Busquets, que va morir, em va dir, vostè, tu veus agafar les classes del doctor Gil, que és el professor d'escatologia, que està a punt de deixar-ho, I jo li vaig dir que sí, i aleshores doncs em vaig fer professor de facultat de professor d'escatologia.
Escatologia, diguéssim que etimològicament vol dir darrera paraula, no? Darrer tractat.
Escatologia vol dir darrera paraula, sí.
Que li cridava més atenció a vostè de ses creences i coneixements sobre això, sobre la vinguda del Regne de Déu?
Em cridava molt l'atenció que no es tractava tant d'una cosa només del més enllà, sinó que també que es tractava d'una cosa que s'havia de practicar, que s'havia de viure també aquí i ara, diguem-ne. Aquesta paradoxa, d'una banda, que no era només parlar només d'un mes enllà, sinó que ja a partir d'ara tenia com una certa vigència, no? Això és una de les coses que tindrà la dissertació. També una altra manera de parlar de Jerusalem, el Regne de Déu, amb paràboles molt adaptades a la realitat de cadascú, molt tretes a la vida de cada dia. Després el fet que el Regne de Déu és com un procés, no? Totes aquestes coses eren les que més em cridava la atenció.
Bé, estem xerrant d'un tema que sempre ha preocupat a César Romà, no? Que des de l'antiguitat ja és un tema recurrent. Com creu que l'hem d'entendre des del cristianisme?
Fonamentalment des de l'esperança. Fonamentalment des de l'esperança. L'esperança en un Déu que ens estima, en un Déu que vol el millor per nosaltres, en un Déu que s'ha donat del tot, que s'ha donat irrevocablement en el seu fill Jesús, tant va estimar Déu al món que li va donar el seu fill únic, i per tant un Déu que és amor, i l'amor fa fora tota por, i per tant el més important és Jo crec que des del punt de vista cristià el més important és l'esperança, no? L'esperança.
Perquè a vegades quan es parla del final, no, és el que ens sol fer més por. No? Com a éssers humans, diguem, no?
Sí. Sí, fa por, però si al llarg de la nostra vida hem anat creixent amb aquesta esperança, doncs al final la por queda com una mica més en segon terme, no? Si fem de Déu el centre de la nostra vida i fem de l'amor, Déu és amor, el centre de la nostra vida, doncs tota aquesta por pot quedar una mica des d'un segon terme. Té una dimensió natural, clar, però diguem-ne, no tot acaba amb un no-res, sinó tot acaba, tot ve de l'amor i porta cap a l'amor.
En què creu que es diferencia la concepció cristiana de la d'altres religions? No sé si les ha pogut estudiar vostè, no sé si ha pogut fer alguna comparació.
Les religions no les he pogut estudiar tant, però tinc entès una mica que les altres religions una mica tenen la visió una mica de tal faràs, tal trobaràs, no? Una mica el que diuen teòricament la doctrina de retribució, no? Cadascú rep el premi, rep el càstig, que és una mica com una relació de tal faràs, tal trobaràs. Tu fas aquesta cosa i jo faré aquesta altra. I una mica funciona des d'aquest punt de vista. Jo crec que des de la visió cristiana és una visió molt més gratuïta, en la qual funciona més l'amor. No és tan intentar guanyar molts l'amor de Déu, sinó que senzillament ja sabem que aquest amor de Déu ens ha estat donat d'una manera irrevocable, no? Això d'una banda. I de l'altra banda també penso que la fe cristiana es fonamenta en Jesús, en Jesús crucificat i ressuscitat. I per tant, també una mica la visió de l'escatologia es veuria sobretot en la nostra capacitat de trecar molts, en els més pobres, en els més humils, en els més descartats de la història, per fer nostres els seus anhels, etc. No? O sigui que per percebre des d'aquesta part de la humanitat, doncs signes i llavors d'esperança.
I els conceptes, bé, judici final, cel, l'infern, com han d'entendre aquests conceptes, segons vostè, des de l'òptica actual? Des d'avui en dia?
Judici, jo crec que és el judici que durà a terme un Déu que és misericòrdia. Nosaltres separam moltes vegades misericòrdia de judici. Si som molt misericordiosos, podem ser poc justos. Si som molt justos, podem ser misericordiosos. En Déu, judici i misericòrdia són dues realitats que van totalment unides. O sigui, jo crec que aquesta seria una cosa important a tenir present. Déu és just perquè és misericordiós i Déu és misericordiós perquè és just. O sigui que hauríem d'unir aquestes dues realitats. Cel i infern. Miri, el catecisme diu quan la Bíblia i quan els pares de l'Església parlen de l'infern, diuen que és com una crida a la conversió. Com una crida a la conversió i com una crida a la responsabilitat. I per tant, jo crec que això no treu l'esperança. Més encara, jo diria que això ens dona obligació a esperar. Esperar que al final l'amor de Déu serà tot en tots. Jo crec que així serien les dues. Evidentment, això és molt més llarg d'explicar, no? Ja. Però jo crec que aquestes serien les dues maneres. No? D'una banda, misericòrdia i judici van juntes. I de l'altra, l'esperança que Déu serà tot en tots. Que, evidentment que la llibertat humana ha creat inferns i pot empedreir, pot fixar-se en aquest infern, però també, evidentment, que l'amor de Déu és més gran que tot això. I, per tant, aquesta esperança en aquest amor de Déu que és més gran que tot això, doncs jo crec que aquesta seria una dada a tenir present. I com una mena d'àncora a la qual ens podem agafar.
Li tindrem. Estic ben segura que li tindrem. Moltíssimes gràcies i
moltes gràcies a vosaltres.
Esperem que vagi molt bé la xerrada.
Vale, gràcies.
Adéu.
Seguim escoltant el grup Canta la teva fe amb aquest cas en la cançó Queda't en nosaltres.
Sense veure-ho del tot clar, amb el pas que aixuc i força que pica, ha sortit el nostre encontre, t'has posat a caminar i per la nostra conversa has preguntat. Ens expliques l'escriptura com ningú no ho ha fet mai, reveles en el gest de patir el por. Queda't amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. Queda't amb nosaltres, i camina amb tu, Jesús, mai no es perdrà. Arriba l'hora baixa, tu fas com el que se'n va, però nosaltres t'insistim entusiasmat. Has entrat a casa nostra, t'has deixat acomodar, i et mirem els ulls amb...
Procurant sempre que en el nostre programa no hi faltin les notícies d'actualitat. A cels que ara els dinam explicant aquestes notícies que tenim preparades avui.
I començam amb l'experiència de dues parròquies que han fet una col·laboració en Càritas Jerusalem. Ens desenrotlla aquesta informació Ana Maria de Vent.
Ferreries i Es Migjorn ben presents a Càritas Jerusalem. Dues parròquies de Menorca, les de Ferreries i Es Migjorn, han col·laborat en el projecte de centre de majors a Ramala de Càritas Jerusalem. En la celebració del Dia de les Mares amb les persones majors, l'entitat va donar les gràcies als cristians menorquins per la seva aportació. En el cas de Ferreries, s'havien donat bufandes i mocadors que casualment van arribar el Dia de les Mares i les persones majors estaven extremadament felices de rebre un regal tan bell en un dia tan especial. L'esdeveniment va començar amb una missa a l'església de la Sagrada Família Ramala. Allà, 40 persones majors van assistir i van escoltar el pare Jamal Diabés predicar sobre la importància del Dia de la Mare, ja que les mares són el símbol de l'amor i el sacrifici. Després de la missa, els majors van ser acompanyats al Club Ortodox de Ramala per a celebrar el dia amb música i ball. Càritas Jerusalem desitja agrair.
Aquesta setmana ha estat la festa de la Mare Déu del Toro. De totes sols, informa en Sebastià.
Les males condicions meteorològiques no aturen els creients menorquins a l'hora d'expressar la seva fe. L'Església de Menorca es va unir el passat cap de setmana per honrar la patrona de l'illa, la Mare Déu del Toro, al santuari dedicat a la Verge. La pluja va impedir la tradicional pujada de torxes el divendres al cim, però la petita església del santuari de la Mare de Déu del Toro es va omplir de fidels per a resar el rosari i la vela de pregària, que està impreparada per la parròquia de la Concepció de Maó. Els actes van continuar durant el dissabte amb una trobada especial de religiosos i religioses i el diumenge destacà també la benedicció dels termes i una bona presència de membres de la Pastoral de la Salut per a la celebració de la Pasqua del Malalt, celebració que va ser presidida per el bisbe de Menorca, Francesc Conesa. Les celebracions van culminar aquest dimecres en la festa de la Mare Déu del Toro, amb una celebració eucarística al santuari presidida per el bisbe.
I completam aquest bloc informatiu referint-nos al mossèn Bosco Faner, que està guardonat amb el Premi Humanitas de la Concòrdia. Na Maria de Vent ens posa el detall.
Bosco Faner ha estat guardonat amb el Premi Humanitas de la Concòrdia. L'entitat cultural Granada Costa ha premiat a mossèn Bosco Faner per la seva obra literària amb el Guardó Humanitas de la Concòrdia. Aquest projecte està lligat a l'Església a través de la tasca editorial i vol reconèixer amb aquest premi la labor del prevere ciutadellenc. I és que Bosco Faner, en quasi una vintena de llibres publicats, aproxima els valors humans a través de la paraula escrita. El premi que li atorga Granada Costa és en defensa dels drets humans i per la seva tasca d'investigador de les Santes Escriptures i de la condició humana. Així ho argumenten a la carta que li van fer arribar i que Faner va rebre amb sorpresa i incredulitat fa uns mesos. Ara el capellà de la parròquia de Sant Esteve prepara un altre llibre per a l'entitat que publica com a antologia de cada guardonat. El llibre comptarà amb la col·laboració de persones de l'àmbit literari pròximes a Bosco.
I com no podem fallar, també tenim la nostra agenda preparada en totes les activitats d'aquests propers dies. Comencem-hi, doncs, la primera de les activitats que tenim preparada per aquesta setmana, que es tracta de la jornada de teologia que es durà a terme avui en el seminari. Ho organitza l'Institut Diocesà de Teologia i que anirà a càrrec pel jesuïta de nascut a Laió, Josep Jiménez Melià, i el tema és sobre l'escatologia. Serà avui a les 8:30 al Seminari Diocesà de Menorca.
També es celebra avui la Jornada Diocesana de Menorca Missionera. Hi haurà xerrades formatives a càrrec de l'encarregat de l'ONG Missal Franciscana, Rafael Mastous, i el missioner laic Òscar González. Seran a les 6:30 a l'Església de Santa Maria de Ferreries. A més, recordem que la col·lecta a les parròquies del diumenge proper aniran pels missioners menorquins.
Com saben, també l'ermita que està d'Alta Ferreries ha estat reparada i llavors les feines s'han acabat i es farà una bereneta com a agraïment a tothom que hi ha col·laborat en la reparació d'aquesta capella. Serà dissabte, dia 11 de maig, a les 5 del capvespre a l'ermita. Festivitat de Sant Isidre, dimecres, dia 15 de maig.
A Ferreries hi haurà missa aquest dimecres a Sant Bartomeu a les 12 i pujada al toro del Club de Jubilats a les 5 amb pregària i bereneta per tal de celebrar el dia del patró de la pagesia. I a Mahó, diumenge, el proper diumenge, dia de 9, es celebrarà una eucaristia en honor al sant a la 1 a l'ermita de Fàtima. Es proposa quedar per dinar al voltant de l'ermita pels participants.
Curset prematrimonial, tant a Ciutadella com a Mahó, els mateixos dies, dies 14 i 16 de maig, a les 8:30 del vespre, i per una banda serà Ciutadella, Seminari Diocesà, i a Mahó, a casa de l'Església.
Fem ara al·lusió a una exposició itinerant sobre Santa Teresa de Calcuta que recull fotografies, textos i records, la vida, el missatge i les espiritualitats de la santa. Estarà oberta fins al dia 6 de juny i es podrà visitar de dilluns a dissabte des de les 10 del matí a les 3:30 del capvespre, que serà sa darrera entrada, al Seminari Diocesà de Ciutadella.
I per últim, us informem que el Consell Diocesà de Pastoral ha convocat el bisbe per el proper dia de 8 de maig a les 10:30 al Santuari de la Mare de Déu del Toro. En aquesta ocasió, els temes a tractar són sobre els resultats de l'enquesta d'iniciació cristiana i avaluació del pla pastoral i l'escola bàsica de formació de laics. I això és tot per aquesta setmana. Adeu.
Com sempre, passin el millor cap de setmana.